Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui, dimarts 6 de febrer del 2024. Un programa en el qual tenim molts temes a comentar, molts fets que s'han produït al llarg de les darreres hores. Ahir ho parlàvem ja en aquest programa, doncs aquesta notícia, no?, que Vilafranca acollirà la Copa de la Reina d'Hoquei Patins el mes d'abril. Avui aprofundirem una miqueta més en aquesta notícia escoltant algunes de les valoracions que es feien al llarg de la presentació que tenia lloc ahir al migdia. També ens farem ressò del partit que tancava la 17a jornada de l'Hoquei Lliga entre Barça i Noia, derrota dels sadurninencs per 4-2, bona imatge de l'equip de Pere Bàries, però un partit que, això sí, es va tancar amb la mala notícia de la lesió d'un dels homes importants, com és Xavi Costa. De moment, doncs, se li han fet les primeres exploracions. Es calcula, s'estima, que estarà sobre uns 2 mesos de baixa per un trencament dels isquios. Marxava de la pista, doncs, visiblement adolorit. Una molt mala notícia per Pere Bàries, que, repetim, perd un dels homes importants. A banda d'aquests dos temes centrats en l'hoquei patins, també repassarem el que donava de si la darrera jornada a la primera catalana d'hoquei, destacant el que feia el Club Patí Sant Ramon, l'empat a 4 davant el Juneda, i no ens movem del Sant Ramon perquè aquest darrer cap de setmana tenia lloc el tradicional cross del col·legi, el cross del Sant Ramon, en la seva edició 38. També ens farem ressò del que va donar de si aquesta jornada novament multitudinària. I tancarem parlant de rítmica, perquè aquest cap de setmana passat, el pavelló nou de Vilafranca s'omplia d'aquest esport en una jornada doble, dissabte, amb les competicions del Gespen, competicions escolars, i diumenge amb competicions de la Copa Catalana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sap per què diem que Cal Vicentó és més? Perquè Cal Vicentó és símbol de qualitat, serietat, bon preu i un gran assortit en productes. Cal Vicentó, al seu servei des del segle XVIII, més de 200 anys d'experiència. Qui pot oferir més?
Doncs obrim aquest Esports 14 d'avui fent-nos ressò de la derrota del Noia davant el Barça, partit que tancava la jornada 17 de l'Hockey Lliga aquest dilluns al vespre. Derrota per 4-2 en un partit molt competit, tot i que el Noia es va veure al descans amb un 2-0 en contra després del doblet de Joao Rodríguez. Al segon temps semblava que la cosa millorava una miqueta amb el gol d'Ivan Morales situant el 2-1, però com dèiem, es produïa aquesta lesió de Xavi Costa, que marxava visiblement adolorit, i ara, doncs, ho comentàvem també en la introducció del programa, primeres exploracions de la seva lesió. Es parla d'un trencament d'isquios que aproximadament el mantindria 2 mesos de baixa. Una baixa molt sensible pel Noia. Pel que fa al partit, es tancava amb el tercer gol del Barça, 1:50 pel final, tornava a retallar diferències al Noia amb un altre gol d'Ivan Morales, un golaç des de mig de la pista, i quan quedaven 27 segons pel final, Pere Bàries veia una blava reclamant que els jugadors del Barça havien estat més de 5 segons en pista pròpia, reclamant un passiu. Veia aquesta blava i, a més, també, doncs, l'auxiliar de Pere Bàries, Antoni Tadeo, veia la targeta vermella, i amb aquesta blava que rebia Pere Bàries, per tant, la banqueta del Noia, aprofitava la directa al Barça per fer el 4-2 definitiu amb gol de Pau Bargalló. Així doncs, derrota del Noia, segona del curs a la Lliga, davant un Barça que està intractable en el campionat domèstic. El Noia es manté segon, amb un marge de 5 punts respecte al Calafell, que és el tercer classificat. I aquest diumenge, a 14:45, reben la visita del Reus a l'Ateneu. Allà al Palau Blaugrana, Pere Bàries feia aquestes declaracions després del partit.
Sempre jugar aquí al Palau Blaugrana sempre és molt, molt difícil. És un equip que porta els equips al límit. Hem sabut patir en els moments més complicats, hem sabut superar aquests moments, hem sabut entrar dins del partit aprofitant molt un bon disparo de l'Ivan, llàstima de les dues superioritats que hem tingut que no hem pogut materialitzar, i fins i tot la directa, doncs crec que ens permetia empatar aquell moment el partit. Però bé, hem competit, el nostre objectiu, com sempre, era entrar els últims 10 minuts amb opcions de puntuar i de poder prendre decisions, i així ha sigut, no? Hem entrat amb el 2-1, després amb el 3-2, i bueno, llàstima que teníem la intenció de poder jugar de 5, però la blaga que m'han ensenyat doncs no ho ha permès, en el supòsit d'haver recuperat la bola, evidentment. Bueno, penso que podem marxar, no, evidentment no contents pel resultat, perquè el nostre objectiu era puntuar, però sí que em sembla que hem competit, hem tornat a competir una vegada més, doncs sabem una mica el camí a seguir, amb una pista molt complicada, on nosaltres no estem mai del tot còmodes, o tant com ells, a sobre parquet. Bueno, toca seguir.
S'ha protestat moltes accions, ja de la banqueta i dels jugadors.
No, bueno, no, jo he protestat la perquè per mi era passiu. Encara en 30 i escaig segons ens permetia jugar de 5, com a mínim arriscar jugar de 5, després s'ha de fer gol. Bueno, com a mínim intentar-ho, i penso doncs, que per mi en aquella acció concreta les altres no han encertat. I després, evidentment, la blava sí que no tinc res a dir, si és clar que me l'havien d'ensenyar, no tinc res a dir, no he faltat amb el respecte a cap àrbitre, però evidentment, si creuen que no l'acció no era correcta, doncs és normal que m'ensenyin blava, però sí que em sembla a mi, i és el que he parlat més tranquil·lament després de l'acabar el partit, que sí que era passiu i que ens haguessin tingut que permès jugar de 5 contra el Barça, però és igual, són situacions de partit. És molt fàcil pensar en això ara, però nosaltres, ja torno a repetir, si potser una mica més efectius amb les superioritats, amb la directa. Hem tingut un parell de pals també, o sigui, si hem tingut, de vegades també necessita aquest punt de sort que no hem tingut, però l'important és que hem estat dintre el partit, hem competit, no hi ha gaire equips capaços de venir a competir aquí al Palau Blaugrana, ho hem fet una altra vegada, toca seguir.
Doncs un Noia que sí que tenia la bona notícia, que ja recuperava Humberto Méndez, que ja reapareixia sobre el parquet del Palau Blaugrana, però la mala sort doncs els ha portat a perdre, i durant unes quantes setmanes, aproximadament 2 mesos, repetim, Xavi Costa, que serà baixa amb el Noia per aquesta lesió que es produïa en el partit davant el Barça. Era aquest 4-2 el resultat que completava la jornada 17 de l'Hockey Lliga, que també ens deixava els següents marcadors que repassem molt ràpidament. Caldes 4, Ribes 2, Liceo 6, Sant Just 2, Mataró 1, Voltregà 3, Reus 6, Alcoi 5, Lleida 3, Calafell 4, Girona 1, Igualada 8 i Barça 4, Noia 2. Aquest partit que tancava, repetim, la jornada 17. El proper partit pel Noia, aquest diumenge a 14:45, a l'Ateneu davant el Reus Deportiu. A la classificació, el Barça obre més escletxa en el liderat, 49 punts, seguit del Noia amb 33, i la cosa es comença a apretar per darrere. El Calafell tercer amb 28, 26 pel Voltregà, que és quart. Amb 26 també Liceo i Igualada, en la sisena posició, el Reus és setè amb 25 i el Sant Just tenca les 8 primeres posicions amb 23 punts. Molt a prop, l'Alcoi novè amb 22, el Caldes desè amb 21, les posicions de play-out, el Girona amb 18 punts i el Lleida amb 17, i el Ribes és penúltim amb 14, seguit del Mataró amb 8. Ribes i Mataró serien els dos equips que baixarien a plata, i Girona i Lleida doncs jugarien aquest play-out. Fem una petita pausa i tornem tot seguit per parlar ja d'aquesta notícia, i és que la Copa de la Reina d'hoquei patins se celebrarà a Vilafranca el proper mes d'abril.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Són 2:45 i a aquesta hora ja parlem d'aquesta Copa de la Reina. Tindrem Copa de la Reina a Vilafranca del 18 al 21 d'abril, amb els 8 equips millor classificats al final de la primera volta de la Hockey Lliga Femenina. Equips il·lustres i alguns dels millors del món, amb algunes de les jugadores més destacades del panorama internacional. Estan classificats el Palau de Plegamans, el Vilassana, el Telecable de Gijón i el Fraga, aquests 4 com a caps de sèrie. I completen la nòmina d'equips el Manlleu, el Corunya, antic Liceo, Voltregà i Mataró. Ahir dilluns tenia lloc la roda de premsa de presentació d'aquesta Copa de la Reina a Vilafranca, una presentació que tenia lloc a l'oficina de turisme, i allà intervenien, entre d'altres, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, i també en representació de la Federació Espanyola de l'apartat de Mujer i Deporte, l'Alexandra Alba. Escoltarem en primer terme a la regidora d'Esports parlant d'aquesta notícia que Vilafranca serà la seu d'aquesta Copa de la Reina, perquè recordem que el mes de març també acollirà la Copa de la Princesa i només un mes després els 8 millors equips de l'Hockey Lliga Femenina vindran aquí a Vilafranca.
Vilafranca, després de tot l'objectiu que té d'acollir grans esdeveniments esportius, podem dir que realitzarem aquest any, organitzarem la Copa de la Reina. Un acte que dona gran visibilitat a l'esport femení, a les dones de més alt nivell, en aquest cas de l'hoquei or, les tindrem aquí a Vilafranca. Serà un dels esdeveniments de l'any, tindrà una gran repercussió tant per donar visibilitat a l'esport en femení com per donar també visibilitat i per tornar aquest retorn econòmic a la ciutat. Nosaltres, aquest 2024, ja ho vam anunciar, que era un any en el que acolliríem grans esdeveniments, i aquest és un gran esdeveniment que serà possible també gràcies a la col·laboració i a l'ajuda dels dos clubs que tenim aquí a Vilafranca, que és el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Sant Ramon. És també un agraïment a les dues entitats que estan lluitant i estan fent possible que aquest esport continuï ara mateix en l'estadi que està, no? És a dir, ara mateix doncs, tenim el Club Patí Vilafranca, que tenim molta il·lusió de que l'any que ve puguem pujar a la categoria superior, ho estan fent-ho molt bé, i també en aquest cas el Club Patí Sant Ramon, amb el seu també esport base, també estan fent molt bon treball en els seus infants.
Parlava la regidora d'agrair la tasca de Patí Vilafranca i del Sant Ramon, també, i es va anunciar també a la roda de premsa que els dos clubs organitzadors, tant el Vilafranca com el Sant Ramon, rebran els beneficis que s'aconsegueixin amb la venda d'entrades i també amb el bar durant aquests 4 dies de competició, perquè recordem que aquesta Copa de la Reina s'allargarà entre el 18 i el 21 d'abril, és a dir, des de dijous i fins diumenge. Són 4 dies de competició, no només amb aquesta copa en categoria absoluta, sinó també amb la celebració d'una minicopa en categoria infantil i Fem 15, que en aquest cas sí que comptarà amb la participació d'un equip del Club Patí Vilafranca. És només un començament, perquè recordem que el Vilafranca ha posat en marxa aquesta temporada el seu equip sènior femení, que competeix a la segona catalana, i també l'objectiu és que d'aquí unes quantes temporades pugui també estar present a l'Hockey Lliga, i qui sap si algun dia també disputar una copa com la que es disputarà a Vilafranca d'aquí un parell de mesos. Doncs una gran notícia per Vilafranca, que al març tindrà la Copa de la Princesa amb el Patí Vilafranca com a anfitrió, amb els quatre millors equips de l'Hockey Lliga Plata masculina, i a la Copa de la Reina, el mes d'abril, amb els vuit millors equips de l'Hockey Lliga femenina. Anirem parlant en els propers mesos, perquè encara no hi ha data pel sorteig de la competició, el sorteig dels encreuaments de quarts de final d'aquesta Copa, un sorteig que evidentment tindrà lloc aquí a Vilafranca. Ja s'estan estudiant diferents espais i un dels que té més paperetes per acollir aquest sorteig doncs és el Vinzeu. I seguim parlant d'hoquei patins, ara parlem d'un dels clubs dels quals fèiem esment en l'anterior notícia, aquesta Copa. És el Club Patí Sant Ramon, el seu equip sènior que jugava el primer partit de la segona volta de Primera Catalana aquest passat diumenge a la Poliesportiva. Es veia les cares amb el Juneda, últim classificat del grup B de Primera Catalana, i tots dos equips empataven a 4, un partit en el qual la manca d'efectivitat va castigar els homes de Litus Martínez, que passava pels nostres micròfons al final del partit. Recordem, aquest Sant Ramon Juneda, partit al qual podreu gaudir d'un resum de mitja hora avui a Penedès Televisió a partir de 4:45 de la tarda. Escoltem el tècnic del Club Patí Sant Ramon, Litus Martínez, parlant d'aquest partit contra el Juneda i també com es presenta la segona volta pel seu equip.
Jo diria que el teu equip, malgrat que ha tingut moltes oportunitats i no ha sabut, com a mínim, agafar un forat de dos gols, que era important per donar tranquil·litat, no? Es perdona massa, Carles.
Sí, hem començat molt bé, estàvem al partit dintre, hem començat entrant a nosaltres al primer gol i després doncs, dues errades absurdes ens han costat tindre que remuntar. Hem remuntat, ens hem posat un altre cop dins del partit i del 4-2, que podria haver sigut un penal o una directa que teníem, no me'n recordo bé, hem passat al 3-3 i clar, un altre cop a remar. I el fet aquest que comentes, no?, de no matar els partits o no ampliar amb un golet extra de distància, al final doncs, és patiment.
Carles, recordo que havies vingut a la tertúlia i deies, bé, aquest Sant Ramon, quan arribi a la segona volta, l'equip estarà més rodat, no? Però li costa molt. Aquí a Vilafranca us costa moltíssim. Què passa?
Sí, vull dir, al final, exceptuant el partit del Cubelles, els partits els guanyem per la mínima o perdem per la mínima. En aquest cas ha sigut un empat, no? O sigui, ens falta aquest puntet que de tindre cara sort a la porteria, fer aquest golet extra i jugar més tranquils, perquè ja et dic, l'equip està jugant molt bé, està pressionant bé, físicament aguantem els 50 minuts a un bon nivell, però el fet aquest, el hockey es decideix pels gols que marques. Si no aconseguim aquest gol extra, no costarà una mica.
Per sort, el grup està molt igualat.
Sí. Avui, per exemple, només que haguéssim tret els 3 punts, pujàvem 2 o 3 posicions, hem tret un empat, ens quedem més o menys on estàvem, però guanyar un parell de partits et puja ràpid a mitja taula i perdre un parell et deixa a baix. És complicat.
La lliga encara és llarga, però.
Sí, és molt llarga. Just és el primer partit de la segona volta. És el que els deia. Dic, l'única cosa positiva, tenim un punt més que quan vam començar, que ja vam perdre. Per tant, algú de positiu hem de treure, no?
Doncs el Sant Ramon, que comença aquesta segona volta de la lliga en 15a posició d'un grup de 18 equips, es troba 15, com dèiem, amb 19 punts. L'objectiu és escapar d'aquesta zona baixa, escapar del descens i, evidentment, assegurar la presència a Primera Catalana de cara a la temporada vinent. Una lliga que està sent molt més tranquil·la pels monjos, que ara mateix són desens, amb 24 punts, es troben doncs, amb cert marge respecte a aquestes posicions de la zona calenta, i una temporada plenament tranquil·la pel Noia B, el filial dels sadorninencs, que són tercers amb 37 punts i fins i tot amb opcions de lluitar per l'ascens de categoria. Ho anirem repassant en les properes setmanes. I parlem ara del Cross del Sant Ramon, 38a edició que tenia lloc aquest passat cap de setmana. És ja tot un clàssic al calendari esportiu, és una cursa popular, sobretot destinada als més menuts, però també recordem que té aquesta cursa de pares i mares, que evidentment també aplega molta gent. Centenars de nens i de nenes que van poder prendre part de les diferents categories, perquè és una cursa oberta a pràcticament totes les edats, des de nens i nenes de 2 anys en amunt. Allà també ens desplaçàvem i podíem parlar, entre d'altres, amb la directora del Col·legi Sant Ramon, la Fina Loscos.
38 cross escoltat, 38 cross de l'escola Sant Ramon, per tant, un cross de moltes edicions, un cross ben consolidat del calendari esportiu de la vila, no? Com a directora de Sant Ramon, no, què suposa, no?, muntar aquest esdeveniment que omple, doncs, els carrers de la vila aquest diumenge al matí, què suposa per tu?
Bé, doncs, a veure, el fet de que sigui un cross tan antic, que va ser el primer que es va fer aquí a Vilafranca, com a cross escolar, doncs, bueno, és un orgull per l'escola i també és un repte anar-ho muntant cada any i, doncs, bueno, suposa el treball de moltes persones, de gent de l'AMPA, del Club Patí, de l'escola, però també és una il·lusió, perquè en el fons això és una festa, no? És a dir, la participació de les famílies, dels nens, d'aquí a l'escola, de fora, i bueno, i a més tenim aquest temps avui que ens acompanya tant, encara que potser hauria de ploure, però avui ens va molt bé que no plogui, i això doncs ajuda que realment hi hagi un bon ambient i que sigui un dia de festa.
També podíem parlar amb una de les, amb una de la membre dels organitzadors, en aquest cas l'Anna Vigaira, que ja la vam escoltar la setmana passada en la prèvia d'aquest cross del Sant Ramon. Anna Vigaira, membre de l'organització d'aquest cross del Sant Ramon.
38è cross, per tant, una activitat molt consolidada dintre el calendari esportiu de l'escola i de la vila, no? Quina és la tasca que desenvolupa l'AMPA en aquest cross? Interpreto que deu ser fonamental, no?, de muntar-ho tot o de coordinar-se amb l'escola.
Sí, estem molt coordinats amb l'escola i ho muntem conjuntament amb ella. Cerquem voluntaris, col·laboradors, patrocinadors i, bueno, mil tasques i mil tecles que hi ha que tocar les fem entre tots.
Comentàvem ara el tema dels circuits, no? Tots són pel centre de la vila, sí. I evidentment s'adapta a cada edat i a cada categoria, no? No sé quina diferència hi ha, són dues voltes al mateix, hi ha una volta...
No, com... depèn de les edats, va disminuint, és a dir, primer corren els grans, i fan més distància i es van reduint fins als més petitonets de tots, que només fan 50 metres, perquè tenen només 2 anys, i, bueno, es va fent per categories, femení i masculí, i són un munt de carreres.
Doncs després de parlar d'aquest cross del Sant Ramon, que va aplegar més de 400 participants, anem a publicitat i tornem per tancar aquest programa d'avui parlant d'aquesta jornada doble que es va viure a Vilafranca aquest passat cap de setmana de gimnàstica rítmica.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Doncs ho dèiem a la introducció i també fa pocs instants. Aquest cap de setmana al pavelló 9 de Vilafranca tenia lloc la tercera jornada de gimnàstica rítmica individual organitzada pel Consell Esportiu del Garraf i de l'Alt Penedès. Això era dissabte i diumenge també de la mateixa disciplina tenia lloc la primera fase de la Copa Catalana Individual i també en base, en la categoria N7 i en la categoria base al pavelló 9. Allà la vicepresidenta del Club Rítmica Vilafranca ens feia 5 cèntims de com havia anat aquesta jornada.
Molt bé, Foix, acabem de veure aquí aquesta jornada matinal de diumenge aquí al pavelló 9 de Vilafranca, una jornada rítmica d'arreu de Catalunya, és a dir, hem vingut clubs de Girona, de Tarragona, el Club Gimnàstic de Catalunya, també alguna noia de Vilafranca hi havia, no? Quin balanç en feu des del Club Rítmica Vilafranca d'aquesta jornada d'aquí, d'aquesta jornada, podríem dir, nacional de Catalunya aquí a Vilafranca? Quin balanç en feu des del club?
Doncs el balanç és superpositiu, és a dir, és el primer cop aquí a Vilafranca doncs, que es fa una competició a nivell nacional que de gimnàstica rítmica de la Federació Catalana. I la veritat és que és superpositiu, que en teníem moltes ganes que de poder-ho fer, s'ha donat que les condicions, el públic encantat amb les instal·lacions que tenim, les entrenadores, tot el feedback que ens estan doncs, donant amb nosaltres és molt positiu, i les famílies doncs, s'han engrescat també i ens han ajudat moltíssim en tota l'organització.
Hi ha alguna noia de Vilafranca participant? Alguna sí que hi havia, no? Com ha anat això?
Sí, hi havia l'Ariana Isaza, que era l'única gimnasta avui que teníem aquí. Tenia nervis perquè això queda clar que de competir a casa per ella era una cosa nova, perquè sempre estem acostumades a anar a altres indrets. I molt bé, ha tingut algun petit fallo, però molt bé, i esperem doncs, que la propera doncs, que li vagi molt millor.
Doncs ja ho heu vist, ens hem fet avui ressò d'un cap de setmana molt mogut en matèria esportiva a Vilafranca, i és que cada vegada doncs, sembla que dissabte i diumenge hi ha esport pels quatre costats a la vila i també a la comarca. Ho anirem comentant en noves edicions de l'Esports 14, com per exemple la de demà dimecres, a la qual ens farem ressò de la darrera jornada de bàsquet amb els principals equips de la comarca abans d'una nova aturada que es viurà aquest proper cap de setmana amb motiu del Carnaval. Fins demà, que vagi molt bé.
Bon dia, són les dues.